Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow.
Bueno, i 40, 4 i 40, obrim una sessió més amb la psicòloga Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia a tothom.
Ja sabeu, aquest espai dedicat a la salut, al benestar, a la consciència. I avui és 25ena. Avui és un dia en què jo crec que no toca somriure, però sí que toca doncs, sortir al carrer i d'alguna manera doncs, abraçar-nos, abraçar-vos.
Sí, no? Abraçar-nos tots i totes. I les que no puguin sortir al carrer o els que no puguin sortir al carrer o no se sentin còmodes o tinguin coses a fer, almenys fer una mica de, el que has dit molt bé, consciència, reflexió, que és el que busquem una mica en aquest programa, no? No podíem deixar passar el 25N sense centrar-nos en el que ens porta a reflexionar aquest dia, no? De la violència contra les dones. I crec que hem d'aprofitar aquest espai per abordar aquest tema que és tan incòmode. Però avui volia, crec que hem de fer-ho, hem de parlar de coses encara que siguin incòmodes, i avui volia centrar-me no només en la violència més visible, sinó el que la sosté, les actituds, les formes de relació, els silencis, les ferides que no es treballen, i també insistir en que tot el que sosté aquesta violència és ho abarca tot i ho sosté de manera comú a tots els tipus de violència és la societat en la que vivim. Que aquesta és la gran aportació que va fer el feminisme, assenyalar que existeix una estructura que ens travessa a totes i a tots, que permet, normalitza i fomenta certs fenòmens. Avui m'he quedat esfereïda amb una notícia que ha difós o ha compartit na Elena Trinidad, una gran periodista que tenim aquí a Formentera, que treballa a IB3, i en el seu compte personal, a Stories, s'ha fet ressò d'una notícia de La Sexta que assenyalava com 8 empresaris de Múrcia s'havien alliberat o lliurat d'anar a la presó amb un tema esfereïdor de prostitució de menors, que buscaven dones noves, menors... O sigui, escoltes la notícia i et quedes esfereïda, i precisament aquest tipus de notícies són les que, i el fet de que la justícia no empari, no, aquestes menors i hi hagi sovint, massa sovint, notícies d'aquest tipus, són les que precisament donen sentit a que hi hagi dies com avui, no, com el 25N. Tot i que el programa d'avui m'agradaria centrar-me a nivell més individual, no tan macro, sinó a nivell més el que podem fer cadascú de nosaltres, no? M'agradaria centrar-me en els homes, que sempre fem coses explicant com les dones podem sortir d'una relació de violència, com podem prevenir-ho, però ens oblidem de que els homes, si entenem que hi ha dos grans grups d'homes, o tres, els homes que exerceixen aquesta violència, els homes que la veuen i no diuen res, i els homes que la veuen i se sumen, no? en el col·lectiu que en aquest cas està patint de manera evident, i les dades així ho demostren, un tipus de violència estructural i sistemàtica. No? Em centraré en els dos primers grups perquè crec que és interessant fer una reflexió sobre això. A més, jo a consulta he tingut, diré, el privilegi d'atendre homes que havien exercit violència contra les seves parelles. I al principi, com a professional, et genera una miqueta de rebuig, no és la paraula, però sí una mica de, ostres, no sé si podré, com a dona, treballar amb una persona que... Però després veus que, en el fons, el que hi ha és una persona, també, no? I llavors, m'agrada centrar-me en els homes no per criminalitzar-los, sinó precisament per entendre que tots formem part, al final, d'aquesta societat, que tots ens veiem afectats per aquesta societat i que tots i totes tenim ferides que es poden treballar. Intentar separar la persona del que fa, no? I el que anem a canviar és el comportament. El que podem criminalitzar és el comportament d'una persona, evidentment. Si algú comet un delicte, doncs hi ha d'haver una conseqüència legal, però m'interessa, com a psicòloga, centrar-me en la persona i veure com es pot treballar amb les persones que realment volen canviar, no? Per tant, el primer pas és diferenciar, que evidentment hi ha homes que fan mal de manera deliberada, conscient, calculada, però també hi ha homes que fan mal des d'una ferida pròpia, no? I la manera que tenen de gestionar la frustració, la por o la inseguretat, doncs no l'han revisat mai, no resta responsabilitat aquest apunt, però jo crec que sí que ajuda a entendre què passa, no? Hi ha certs automatismes emocionals que fan que la frustració, a vegades que senten certs homes, es converteixi en retret, la por a ser abandonats es pot acabar convertint en control i la inseguretat es pot acabar convertint en intimidació, no? Hi ha models apresos, també. Quan un home ha crescut en un entorn de crits o d'humiliació o amb una manera molt concreta de veure com és una parella, com és un home, com és una dona, com ha de ser una parella, això a vegades se sol reproduir de manera inconscient. Tots ho fem, tots i totes. El model que reproduïm, si ha sigut un model amb violència, amb denigració, amb menysteniment cap a les dones, repetirem aquest patró, no? I a vegades hi ha maneres molt subtils de masclisme i de violència que potser no criden tant l'atenció, però també hi són, no? Ara ens centrem en els que són més evidents. Però al final tots i totes estem en el mateix barco, no? I crec que aquesta és una idea que hem de remarcar, que les dones, evidentment, hem de lluitar per canviar les coses, però els homes també, no? I junts i juntes hem d'aconseguir això, no? Crec que el punt clau és assumir el dany que podem fer o el dany que hem fet, perquè ens interessa el que sempre fem en aquest programa, no? La primera part és posar consciència. Quan un home diu això que faig fa mal i se n'adona, és quan pot començar aquesta transformació. I pot haver-hi un procés real de canvi i es veu, no? El treball terapèutic que es fa, la revisió d'idees, la regulació emocional, aquesta persona com va venir, la seva idea era recuperar la seva parella, que finalment l'havia deixat després d'anys de maltractament, no? I clar, una persona que t'arriba dient això, sabent el que ha fet, la lectura que vam fer primer va ser nosaltres el que farem és... Perquè tenia moltíssima ansietat aquest home, no? Se sentia molt sol, molt desvalgut sense la seva parella, no?
Que havia maltractat durant anys.
Sí. Llavors el que vam començar a treballar és, bueno, veure per què has arribat fins aquí i entendre que una altra manera de viure per tu és possible, sense aquesta ansietat, sense aquesta necessitat, sense aquesta dependència del que fa l'altra persona, no? I l'objectiu nostre es va centrar en això, no? En entendre'l, en veure d'on havia sortit i en ser, en estar més tranquil ell, no? I va canviar no només ell cap a la seva parella, que després ell ja va fer un treball de, bueno, jo he d'estar bé amb mi, he de buscar com millorar la meva feina, com sentir-me... no em surt la paraula, tot sortirà. Realitzat, sí. Gràcies. Me l'has traslladat així telepàticament, t'he vist, ho he llegit en els ulls.
Ets molt generosa, Vanessa.
Realitzat a la seva feina, no? I quan ja va arribar en aquest punt de deixar de controlar, de voler ser millor ell, de voler estar més tranquil, va canviar la seva manera de parlar amb ella, no? I va poder començar una relació diferent entre ells, no? Estan ara, doncs, han tornat, estan començant una relació diferent, però ell ja no és la mateixa persona. I el fet d'haver vist un home plorant a consulta, reconeixent coses que havien fet mal, no? Veus realment el nen que pateix, veus d'on han vingut moltes coses. Llavors, ostres, crec que és molt important que fem aquest exercici. I jo li deia, no? Ets molt valent de venir aquí i amb una dona, a més, no? D'explicar totes aquestes coses i de... entendre que fins ara has fet les coses d'una manera que no t'ha anat bé, no? Però fins i tot a la seva feina, aquesta inseguretat, aquesta frustració, també el feia aïllar-se dels companys. Llavors ara veu diferent persones que, amb les que treballa, no? Persones que pel seu tipus de feina doncs, ha d'ajudar, no? També les tracta diferent. Llavors, ostres, és molt bonic veure que el canvi realment és possible, però que es necessita un punt de consciència i per això se m'havia acudit, com altres vegades hem fet, fer com un petit test que no té cap valor estadístic, només vol convidar a la reflexió i és un exercici més que test, un exercici d'autocrítica. Val? Són unes quantes preguntes dirigides als homes en aquest cas. Val? La primera seria, et genera malestar que la teva parella tingui autonomia? O sigui, sents irritació quan surt amb amigues o fa activitats sense tu? Invalides el seu malestar? Si hi ha alguna cosa que et diu que li ha fet mal del que tu has fet, li dius no n'hi ha per tant o sempre exageres? La tercera, utilitzes pressió emocional per influir en decisions? Per exemple, la típica frase de si t'importés no ho faries? En comptes d'intentar entendre, intentar escoltar per entendre i no per contestar. La quarta, et costa acceptar límits que ella posa? Per exemple, insisteixes malgrat que ella et demana parar alguna cosa, una conversa, una discussió, una relació sexual? Has controlat el mòbil, els horaris, els moviments de la teva parella? Sense permís, evidentment. O amb permís. Et costa reconèixer errors? Busques sempre excuses immediates? O girar el focus cap a ella? És que jo em poso així perquè tu m'has dit, perquè és que mira què em fas fer. Transformes la frustració en retrets o silencis tensos, com distanciar-te expressament durant hores o durant dies, que és, per exemple, el que feia aquesta persona que va venir a consulta. Has participat en converses on es desvalora una dona? Comentaris sobre la seva capacitat professional, sobre les seves decisions, sobre el seu cos. Has callat davant d'actituds semblants en altres homes? No? Escoltar conductes de control i no intervenir? O, pitjor encara, riure-les? Et defenses automàticament quan et qüestionen? Jo no sóc així. Sense analitzar si potser hi ha alguna base que pugui donar suport en allò que t'estan dient? Amb un sol sí, ja estem davant d'algun comportament de risc. Amb dos o més, podem parlar de que hi ha algun tipus de patró que pot generar dany. I, per tant, és molt important que reconeguem el nostre impacte en la relació que tenim amb la nostra parella, amb els altres, i comencem a justificar-ho. És veritat que una dona també podria respondre afirmativament a alguna d'aquestes preguntes, perquè el comportament de control o de maltractament no és patrimoni exclusiu d'un gènere. Clar. No? Hi ha dones que poden fer mal, igual que hi ha homes, i això, evidentment, no ho negarem, perquè tots coneixem casos d'aquests. No? Però quan treballem en prevenció, el criteri no és qualsevol pot fer-ho, sinó que ens hem de centrar en el que causa més dany, més sovint i amb més risc per la víctima. I en les relacions home-dona, les dades són molt clares. La violència greu, sostinguda i amb conseqüències físiques i psicològiques més severes està exercida majoritàriament per homes cap a dones. Això no és una opinió, és una realitat epidemiològica. Per tant, no ens hem de posar a la defensiva en quant a per què existeix un dia contra la violència de les dones i no un dia contra la violència cap als homes, no? Aquest tipus de comentaris que a vegades sentim, doncs perquè hi ha una estructura que tots la sabem, hi ha unes notícies com la que hem dit abans que ha compartit la Helena Trinidad, hi ha unes dades que diuen que evidentment hi ha dones que han maltractat homes, evidentment hi ha relacions bones, no tots els homes són maltractadors, però sí que hi ha unes dades en les que majoritàriament els homes fan mal a les dones. I per això hi ha dies com el d'avui, perquè la primera o una de les coses que ajuda una dona a sortir d'una relació de violència és posar nom a la realitat, no? Hi ha moltes coses que avui són delicte que fa 50 anys eren normals en una relació de parella, no? L'home havia de pagar, quasi, a la seva dona i ensenyar-li tu pega-la, ella ja sabrà per què. Aquestes frases es veien.
O si senties accions violentes a la casa del costat, no t'hi fiquis.
Això són coses privades i, no? Quan lo privat va passar a ser públic, van començar a haver-hi canvis. Quan vam començar a parlar d'estructures, vam permetre que algunes dones identifiquessin per primera vegada que allò que estaven vivint no havia de ser acceptat. Era normal, però no era bo. Que aquesta diferència crec que és interessant. Normal en el sentit de estadísticament abundant. Normal entès com la curva de Gauss, que són els valors centrals, el que majoritàriament passa. No? En aquella època, la majoria, potser, de parelles tenien una estructura molt desigualitària. I això era normal, o era normatiu, però no vol dir que sigui bo. Que algú estigui acceptat socialment no vol dir que nosaltres haguem de promoure-ho o no haguem de fer res contra això, no? Hi ha situacions injustes en altres societats que no ens semblen bé, però allà són normals o són normatives, no? Per tant, és interessant distingir el que està acceptat del que és acceptable, no? Del que estem disposats a... o del que volem per la nostra societat, no? El tipus de societat que volem. I això ens porta al tercer... al següent grup, que són els homes que callen, que observen i callen, que són una part important del problema. I les dones també, però les converses entre homes són molt diferents que quan hi ha una dona al mig. Són molt més bèsties, no? Estic en un xat que som tres dones i un home, que és el marit d'una d'elles, i ell comparteix algunes coses, però estic segura que no les comparteix totes, perquè hi ha bromes que entre els homes es fan que no les farien mai amb una dona, no? Per tant, assenyalo o em centro en els grups d'homes, perquè sé que es diuen coses i que es comparteixen coses i que es normalitzen coses que si hi ha una dona no es fan i no es normalitzen, no? Per tant, és important centrar-nos en aquest grup, no? Per què? Primer, perquè el silenci consolida la dinàmica. Si un home presencia control, humiliació o intimidació per part d'un altre home i no diu res, està sostenint aquesta situació. És molt important el paper del grup d'amics, perquè els entorns masculins poden reforçar o poden corregir. Un sol home que posa límit canvia el funcionament del grup. A partir d'aquell moment potser hi ha certs memes, certes bromes, certs comentaris, certs vídeos que ja no es comparteixen, no? Per tant, aquella sola persona està generant un canvi enorme en aquell xat i, per tant, és com una gota d'aigua que les onades es van propagant, no? Hem d'entendre que hi ha una responsabilitat col·lectiva. No vol dir que assumim la culpa del que no hem fet, no? Això del not all men, ho entenc, no? Ha de ser incòmode sentir que es critica i que generalitza els homes, però com a home el que hem de fer és entendre que hi ha una estructura i que hi ha un problema social darrere, i el que hem de fer amb totes aquestes situacions és revisar el que tolerem, no? El que tu com a home toleres, el que tu com a home excuses, el que tu com a home deixes passar, no? Intentar fer aquest exercici de tan difícil, de reconèixer, ostres, jo puc estar participant sense adonar-me en compte en això, no? Per tant, quina conclusió m'agradaria treure avui de tot això que diem? Que sí que hi ha homes que deixen d'exercir la violència. No perquè algú els disculpi, no només perquè fem accions de prevenció contra la violència. Aquestes accions de prevenció contra la violència van fer que la parella d'aquest home s'adonés que el que li estava passant no era normal o no havia d'acceptar-ho, no? Que les seves amigues li diguessin que les ha de deixar, que la seva família li digués sempre estàs així, no te'n dones compte, no? Això va fer possible que ella posés nom a el que li estava passant i s'enfrontés amb la seva parella i la deixés. I això va fer que ell fes aquest canvi després de moltes vegades de deixar-ho tornar. Quan va veure realment ell que ja no hi havia marxa enrere, va ser quan ell va entrar en crisi i va demanar ajuda, perquè ella li va dir, si no demanes ajuda, jo no tornaré amb tu, no? I ell va fer aquesta passa. Per tant, no estem parlant de els homes són dolents o de que no podem canviar. Sí que és possible canviar, però la feina que fa la societat en posar nom, en prevenir, en invertir recursos en totes aquestes accions que es fan, permeten que les dones puguin fer la seva part, i llavors els homes també han d'assumir la seva responsabilitat, com va fer aquest pacient i com podem fer totes les dones per una banda, tots els homes per una altra. I crec que aquesta és la idea que m'agradaria que ens quedéssim avui, no? Que sí que un altre món és possible, que les dones poden sortir de relacions de violència i que els homes poden deixar o d'exercir violència o de tolerar-la amb el seu silenci. I crec que, bueno, sempre intentem aquí sortir amb una mica de... amb un missatge d'esperança, no? I per mi seria aquest, que podem... La societat és un concepte molt ampli i que és més gran que nosaltres, no? És més que la suma de tots nosaltres. Però al final, cadascú de nosaltres formem part, no? Les persones som les que formem la societat i som les que podem generar aquest canvi.
Molt interessant avui, amb la Vanessa Parellada, la nostra psicòloga de capçalera, doncs haver posat el focus sobre el 25ena, però més enllà de parlar de les dones, no? Mm-hmm. Que està molt bé i és importantíssim.
És són les protagonistes, fonamental, no? I s'ha de fer, totalment.
I de fet ho estem fent tot el dia d'avui.
Exactament.
I ho farem després en actes públics. Però més enllà d'això, també crec que ha estat molt destacable l'exercici que has fet de mirar-los a nosaltres, als homes.
Clar.
Des de quin punt nosaltres també participem més activament o menys passivament, mm-hmm, doncs en aquesta estructura, sí, que en definitiva... oprimeix a la meitat de la població, que són elles o vosaltres les dones, uh-huh, I també crec que a nosaltres ens priva de viure més plenament i més feliços.
Sí, per aquest pacient és que pobre, eh? Evidentment no dic noms, però jo sí que sé qui és i em sap com greu centrar-me en ello. Però, ostres, aquest home es va alliberar de moltes coses que havia... El fet de mostrar-se vulnerable per ell sempre havia sigut un sinònim de debilitat. No? Els homes no poden ser dèbils. No poden plorar perquè plorar vol dir ser dèbil, han de ser perfectes, han de complir amb el que s'espera d'ells, han de ser els que lliguen més dones, que això és un altre pacient que tinc, no? Els macho men, i si no ho són fracassats. Per això deia que l'estructura aquesta que sustenta tot el que estem dient afecta tant a dones com a homes. Que hi ha unes que tenen un dany psicològic
i físic
i que hi ha morts, és evident, i per això ens estem centrant en els homes cap a les dones, no? Però al final els homes també pateixen. O sigui, ell no volia ser així. Diu, és que jo em tanco i me'n dono compte que em tanco quan ella fa una cosa que no m'agrada, o sigui, la insultava, li deia de tot, i després desapareixia durant setmanes, no? I això generava una ansietat en ella que era molt demolidora, no? I que era molt lacerant i molt desgastant, no? Per tant, el fet de que ell fes aquesta passa, a mi em sembla un acte d'amor i em sembla molt valent, no? I que finalment ja l'objectiu no era tant recuperar-la com al principi, sinó recuperar-se a si mateix. Començar a ser ell de la manera més autèntica possible, entenent que no havia de ser igual que el seu germà, que no era menys que el seu germà, que podia ser estimat igualment sense fer X coses que el duien a aquesta frustració. I això... De cop, ell ho deia, no? M'has obert a una vida diferent, no? He obert els ulls a una societat diferent, a un món diferent, a una vida diferent. I això és molt bonic quan passa tant a homes com a dones, no? Però justament avui em va venir al cap, quan pensava en què podria parlar avui, em va venir al cap això, no? Lo interessant que és la feina que va fer aquesta persona i quantes persones hi ha com ell. Quantes persones hi ha, quants homes hi ha com ell, no? I que realment a nivell social evidentment s'han de fer moltíssimes coses, però la meva professió és el treball més individual i bueno, volia aportar la meva visió més psicològica i el meu petit gra de sorra en aquesta lluita contra la violència que afecta sobretot a les dones.
Jo crec que avui has aportat una pelada.
Tu sí que ets generós, Pepo.
Bé, ja sabeu que podeu contactar doncs, amb la Vanessa Parellada pel que vulgueu o per proposar temes en aquesta
Correcte.
Secció de Ràdio Illa a través de l'Insta d'Anna Vanessa, Vanessa_Parellada, també el correu electrònic vanessaparelladatorres@gmail.com o si no aquí mateix, el correu electrònic de Ràdio Illa, info@radioilla.cat i puntualment abordarem els temes que ens suggeriu. Per cert, avui tenim un grapat d'assumptes vinculats amb el 25N. Tot seguit és molt interessant, Vanessa. Rebrem uns alumnes de l'institut.
Uau,
que ens parlaran doncs, com viuen aquesta jornada, com la viuen, quines coses tenen a dir ells, elles... Bé.
Sí, sí, això és un altre tema interessant, no? Tinc pacients de 13 anys, dones, que tenen uns problemes que penso, uau, quanta feina hi ha per fer també, no? Amb les dones i els homes joves.
I, en definitiva, doncs, són el futur de la nostra
Exacte.
Societat. O sigui,
sí, sí.
Aquí tenim matèria prima amb la qual treballar. Per cert, són les 10:03, ja podeu tirar cap a la plaça, perquè la diada del 25N comença ara, amb una taula informativa a la plaça, i després a les 4 de la tarda ja hi haurà doncs, tots els tingladurs. D'una banda, taula participativa de serigrafia i mapatge col·lectiu, una d'aquestes coses tan guapes i vanguardistes que munten les amigues del col·lectiu Figa.
Són espectaculars.
Després, a les 4 i quart, no poden faltar la batucada amb bloc o colobrària, un clàssic ja d'aquesta jornada.
Sí.
4:30, lectures realitzades per dones voluntàries i la lectura del manifest 25N d'enguany a càrrec d'Espai Dones. I, per últim, hi haurà l'acte Teixint xarxes, una intervenció artística performativa per sensibilitzar sobre la violència masclista amb posterior lectura del manifest a càrrec de l'associació Figa. Tot això a les 5:30.
Perfecte. Moltíssimes gràcies per la informació.
O sigui, a partir de les 4 de la tarda comencen doncs, doncs, els actes del 25N, i ara, si us passeu per la plaça, no deixeu de saludar a la taula d'informació que es munta a sota del Consell.
Exacte.
Per cert, també teniu l'Ajuntament Vell l'exposició de l'andorrana resident a Barcelona, Míriam Grau-Rey, que parla de... es titula Silenci, i parla, fa un recorregut íntim, diguem-ho així, per les etapes invisibles de la reconstrucció personal de les dones víctimes que han patit violència masclista. Tot això a través del sedàs de la pintura, la ceràmica i altres expressions artístiques. I els dels col·les també s'han mogut, eh?
Sí, sí,
ara
sempre.
Ara hi ha un concert d'Anna Maia Alexander a l'Institut, amb motiu d'aquest 25N. També han muntat l'Arbre del Respecte, les entrades dels dos edificis del mestre Lluís Andreu. Els de Sant Ferran munten un lip-dub. També a l'Institut hi ha diverses activitats.
Sí, ahir vaig veure un arbre altíssim. Era una pita d'aquelles amb coses penjades, molt interessant. Ahir, a l'Institut, sí.
25N, el dia per l'eliminació de la violència contra les dones. Avui ens has fet una gran aportació, Vanessa Parellada, psicòloga. Moltes gràcies, que passis una bona jornada.
Moltes gràcies a vosaltres sempre per aquest espai.